Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Avui sí, darrer dia de campanya d'unes noves eleccions, en aquest cas les europees. Algunes enquestes ja pronostiquen prou una baixada de la participació respecte a les darreres autonòmiques i estatals, però la gran pregunta és per què? Per què el ciutadà europeu es veu allunyat de les seves pròpies institucions i de les polítiques que es debaten a l'Europarlament? Què fa que Europa es vegi abocada de nou al repte majúscul de fer front a l'ultradreta, vingui d'on vingui? Quin és l'encaix dels països que formen part d'una unió que mai va acabar sent el somni que prometia? Segurament no tota la responsabilitat recaigui en les mateixes institucions, sinó també en el ciutadà, que viu alienat a quilòmetres de distància de Brussel·les, però resulta que també allà s'hi decideixen polítiques que ens afecten de manera absolutament directa. Ho hem vist, per exemple, amb la demanda de polítiques mirall per part d'una pagesia farta de nedar contracorrent amb pals a les rodes que afecten directament al consumidor. Però també a Europa, ara en parlarem, es decideixen els tipus d'interès, les reformes energètiques, la despesa militar, la cooperació internacional o la política migratòria, entre molts d'altres temes. Qüestions que ens apel·len directament com a ciutadans d'una Europa que s'encamina cada cop més cap al discurs populista nascut de la fatiga política. Aquest proper diumenge tenim la capacitat d'incidir nosaltres com a corresponsables d'aquestes polítiques. Però deia, el ciutadà no és l'únic que forma part d'aquesta desavinença. Europa s'ha caracteritzat històricament per ser un joc d'interessos entre els grans i els petits, dits d'una altra manera, entre el nord i el sud europeu, on la diferència no només és de poder, i no només és flagrant, i el sud encara s'ho mira amb ulls de «¿Qué hay de lo mío?». Potser la solució tot plegat passi aquest diumenge per les urnes. Potser. Sigui com sigui, segur que val la pena intentar-ho. Són les 8 i 2 minuts. Repassem els principals titulars d'aquest divendres 7 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Respira qui tingui hipoteques després que el Banc Central Europeu hagi abaixat els tipus d'interès 0,25 punts fins al 4,25%.
D'aquesta manera, la institució del Banc Central Europeu posa fi a gairebé 2 anys de pujades del tipus per l'escalada de la inflació. Ara bé, es desconeix si el tipus d'interès continuarà baixant o no.
I mentrestant, el Fons Monetari Internacional pronostica un creixement de l'economia espanyola del 2,4%.
Ha elevat la previsió que va fer al mes d'abril, quan va preveure un creixement de l'1,9, a més, pronosticat que l'economia espanyola creixerà un 2,1 l'any vinent i un 1,8 al 2026.
I avui, últim dia de campanya per les eleccions europees d'aquest proper diumenge, i els partits busquen els últims moments per apel·lar el vot.
El PSOE es postula com l'alternativa per frenar l'ascens de l'extrema dreta i la dreta. El Partit Popular, en canvi, s'erigeix com el partit per denunciar la corrupció a Espanya. Ho ha dit Feijóo avui a Madrid. Ciutadans demana confiança als qui els van votar. Junts carrega contra la justícia i Esquerra referma la seva estratègia per la independència.
Tot plegat mentre Espanya tensiona encara més les relacions amb Israel i assegura que intervindrà a la causa judicial del Tribunal Internacional de Justícia contra el país de Netanyahu per possibles crims de guerra a Gaza.
El govern espanyol assegura que l'objectiu és personar-se'n, buscar la pau i no prendre partit per cap de les parts. Tot i això, l'executiu continua sense parlar de genocidi. La decisió arriba al mateix dia del bombardeig israelià en una escola de l'ONU de Gaza, on va causar 37 morts palestins.
I en plan esportiu, el Barça de futbol sala diu adéu a la Lliga i a la Champions de l'any que ve.
Els blaugranes cauen en el segon partit de semifinals de la Lliga contra el Cartagena per 2-1 i no podran ni revalidar el títol de campions ni tampoc jugar la propera edició de la Champions. L'última temporada de Jesús Velasco a la banqueta blaugrana acaba doncs en blanc.
I en bàsquet, el jugador del Barça, Ricky Rubio, és la baixa destacada a la convocatòria de la selecció espanyola.
El mateix jugador ha demanat al seleccionador Sergio Escariolo un temps de reflexió per prendre decisions sobre la seva vida i el futur de la seva carrera esportiva. Escariolo sí que ha convocat els catalans Jan Kubacima de l'Unicaja de Màlaga, Miquel Salvó del Gran Canària i Joel Parra del Barça.
Judit Vallès, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què ens explicaràs avui a la Cara B?
Avui a la Cara B parlarem de la troballa d'un tauró a les platges del Masnou. Després explicarem que molts dels fans que van anar al concert de Taylor Swift s'han acabat contagiant de Covid, i acabarem la Cara B amb la cançó que presenta avui l'artista Judit Nederman per donar suport a la Fundació Catalana d'Ela, Miquel Valls.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Bé, Vinga, va, aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Aquests darrers dies les converses passen per... ui, quina calor, ui, que malament he dormit. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Què, la calor continua o no?
Sí, sí, la calor continua, si més no avui, demà més o menys, i serà diumenge quan deixarem enrere aquestes altes, altíssimes temperatures que s'enfilaven fins als 35-36 graus en alguns punts de l'interior. Avui temperatures més o menys com les d'ahir, tot i que en alguns punts baixaran una mica, però baixar de 35 a 33 tampoc és que et solucioni tant la vida. Per tant, doncs, calor, més o menys com la deia, arreu del país. Això vol dir a la costa, de 30, 25 a 28 graus, amb molta humitat i, per tant, amb xafogó, i a l'interior, per damunt dels 30. Un dia amb sol, però, això sí, amb la presència de polsim del Sàhara, si mireu cap a l'horitzó, veureu una capa marronosa, doncs, que és això, més aquest polsim que prové directament del nord de l'Àfrica. Per tant, doncs, un dia de sol, de calor, de ressol, per dir-ho d'alguna manera, també, perquè hi haurà la presència d'alguns núvols, però vaja, en definitiva, una jornada d'aquestes una mica pesades pel que fa al temps. De cara a demà, doncs, petits canvis. Les temperatures, més o menys com les d'avui, grau amunt, grau avall, farà calor, farà xafogor, però demà arriben uns núvols, i aquests núvols viatjaran molt ràpidament, però podrien deixar escapar alguna gota. Allà on deixin escapar alguna gota, que no passarà d'aquí de quatre gotes, seria pluja de fang. Per tant, compte que si demà plou ho embrutarà tot, però serien precipitacions, res, molt poc important, serà un dia bàsicament assolellat. I de cara a diumenge la situació canvia radicalment. Força núvols des de primeres hores del matí, precipitacions que baixaran de sud cap a nord ja des de primeres hores, i per tant diumenge pot ploure a qualsevol indret. També hi haurà algunes clarianes, però de mal fiar, perquè els núvols creixeran amb facilitat i ens podran donar pluja a qualsevol indret, i a la tarda aquestes pluges més importants a les comarques de la meitat nord, localment amb alguna tempesta, i evidentment diumenge ja amb temperatures clarament més baixes d'aquests últims dies, i per tant una calor moderada, o si més no normal per l'època de l'any, i deixarem enrere aquests més de 30 graus que hem tingut a molts punts del país.
Una calor moderada que es mantindrà en el temps la propera setmana, Jordi?
Mira, el dilluns encara baixen una miqueta més aquestes temperatures, i les previsions del temps ens indiquen que dimarts i dimecres de la setmana que ve podem tenir encara més pluges. Per tant, després d'aquestes jornades tan caloroses, la setmana que ve toca parlar d'inestabilitat, de calor molt suportable, perquè les temperatures seran més o menys les normals per l'època de l'any. Per tant, estem al mes de juny i toca que faci calor, però res amb aquests 30 graus d'aquests últims dies, o 35, i sobretot el protagonisme la setmana que ve, si més no, previsions avui divendres, indiquen que la setmana que ve pot ploure a molts punts del país, sobretot dimarts i dimecres.
Doncs benvinguda sigui encara la pluja que fa falta. Jordi Miralles, com sempre, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, bon dia, fins dilluns.
Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, per tant anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia, retencions d'hora punt a les carreteres catalanes, complicacions a la C31 al Prat per dues incidències, i a l'altitud en un tram de 4 quilòmetres cap a Barcelona, i a la B23 també hi ha densitat a Molins, també a l'enllaç amb la 2, que té afluència als trams de Pallejà i Cornellà, tot cap a la capital catalana, i també hi ha 3 quilòmetres de l'altitud a la C32 de Viladecans a Sant Boi de Llobregat. A la C58 també hi ha retenció als trams de Ripollet cap al nord, també a Sant Quirze i a Montcada cap a Barcelona, i a la P7 a Barberà. Les rondes de la capital catalana són 5 quilòmetres a la ronda litoral des de Sant Adrià, també a Montjuïc cap al nord, i a la ronda de dalt i afluència del Nus de la Trinitat fins al tram d'Horta i també a Esplugues, arribant a Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, bon dia.
És divendres.
Buah. Mare del divendres.
Buah, eh?
Aquesta setmana tinc la sensació que va començar fa 3 mesos.
Has fet el buah de dilluns, eh?
Sí, 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 absolutament.
No, però jo crec que dilluns estava millor que... Bueno, sí, estava millor.
No, clar, ni el més fresc.
No sé, setmana molt llarga, tu. Ja no sé si la resta del món, però aquí a la casa...
Feixuga.
S'ha fet llarga. Sí. La calor no ajuda gens,
perquè la passada va ser de 4 dies, de setmana.
També, suposo que això es va notant. I en revindrà una també de 4 dies, no?
Ah, Sant Joan. Gran,
també tindrem sí, de 4 sí, sí, dies. Sí. Bueno, tot això.
En fi, a qui li donem el bon dia avui?
Va, una dona autora d'una de les cançons més escoltades de la història de la música.
Rata immunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Preciosa, aquesta cançó.
Preciosa. Una de les cançons també favorites de Tito Álvarez, com tothom sap. I com va deixar palès en aquest programa, dedicant-li als esquirols que fan coses lletges. I és que tenim una nova biosèrie a Netflix, La vida de Francisca Viveros Barradas, coneguda com a Paquita la del barrio.
Ara.
Atenció, 74 episodis...
74 episodis?
Acostumats a... No, miniserie, 5 episodis, tal... No, 74, perquè no et perdis...
M'encanta.
Per la gent que considera que la vida...
El barri d'una vermola.
La vida de Paquita la de Barrio està bé, però és curta. I s'ha d'allargar, saps què vull dir? Vinga. 45 minuts cadascun. Explica com va ser de complicat per a ella, per exemple, patir obesitat, i també l'èxit de les seves cançons i l'origen del per què ella s'expressa en cançons com la que estem escoltant, no?
Sembla que la va fer el marit, aquesta cançó.
La va fer el marit?
El marit d'ella.
Podria ser.
Diria. I...
autodedicant-se-la.
No, anava cap a un president mexicà, si no m'equivoco.
Ah, mira, podria ser. Ella ha tingut... ella, moltes de les seves cançons, al documental, a la sèrie documental Queda clar, està dedicat als homes en aquests termes, eh? No els suporta massa, ja t'ho dic jo. En general, per diversos temes. És una sèrie protagonitzada per Andrea Ortega Lee, Paquita la del Barrio, que és viva, eh? Que té 77 anys.
Segurament... any per capítol, gairebé.
Sí. Segur. És que... ai, com
si, la sèrie comença quan té 3 anys... narra un any de la seva vida.
Jo estava pensant, perquè no han fet 77 un per any aquest any. No, però segurament és que al principi hi havia poques coses que contar, saps? O sigui, estava allà, menjava, dormia, i ja està. Bueno, segurament molt coneguda per aquesta cançó que escoltàvem, perquè té aquesta extensa carrera musical dels anys 70 i és considerada una icona de la música mexicana. Per tant, sí, sí. Sembla ser que la sèrie sorprèn i està molt bé. Ja ho sabeu, la podeu trobar a Netflix. I bon dia, Paquita, a la del Barrio.
Moltes ganes avui d'arribar a casa.
De passar-te els 74 capítols.
Però moltes, moltes. En fi.
No facis spoilers.
No.
Sisplau, que volem veure tots.
Va, vitamines aquest matí.
Doncs vinga, vitamines molt probablement per el mercat de la boqueria.
La boqueria és conegut arreu del món. Llueix com una joieria i enlluerna tothom. El goig que fan totes les fruites, també els peixos i les cames.
Hi ha diferència amb Paquita la del Barrio, eh?
Molta diferència. Però m'agrada molt aquest símil. La boqueria és com una joieria.
Mira.
Que no el veig per enlloc.
Però rima i... com,
exacte, rima, i li dona lluentor, no? Ja està. Ja sabem que el mercat de la boqueria és un dels tantíssims indrets que s'omplen de turistes constantment. Doncs bé, de vegades costa que comprenguin regles bàsiques, com ara que no es poden fer certes fotos a les parades, que no es pot fumar a dins del mercat o que no es pot accedir amb gossos o altres mascotes. Per tant, l'Ajuntament ha decidit que a partir de l'1 de juliol tornin els agents cívics al mercat. No sé si sabeu que són... unes figures que l'Ajuntament sembla... ho he descobert.
Són unes figures?
Són unes figures humanes. En aquest,
amb les estàtues de la Rambla.
Uniforme.
Les estàtues humanes de la Rambla.
Exacte.
Són agents cívics. No, si tires una moneda i et multen.
Aquests es belluguen.
Quan fas alguna malament es mou.
Aquests es belluguen i van per allà perseguint turistes i dient, sisplau, no faci fotos, sisplau, tal. I no només els tenen a... és que ho he mirat aquest matí, a la boqueria, a altres indrets de Barcelona tenim aquests agents cívics que van dient a la gent, sisplau, comportis, tal, tal, tal. Bueno, en fi, són seqüències...
Si acaba de funcionar massa aquesta figura veient com està la ciutat.
No, és que, a veure, tu saps la de gent que passa bé? Ja no són quatre, poden estar estressadíssims.
Sí, 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 clar.
Perseguint turistes. Bueno, conseqüències de la Barcelona que vivim i vitamines per la boqueria i pels agents cívics de les Rambles.
Aquí no li arrencarà el cotxe avui.
Mira, ara veuràs. Els responsables de McDonald's. Ba-da-ba-pa-pa.
Així anys, eh?
Tot el matí.
Quantes n'hi han?
No ho sé, dura 3 minuts, crec.
Ah?
Imagina't.
Mare de Déu.
De diferents spots. Resulta que McDonald's ha perdut el dret exclusiu a fer servir la marca Big Mac per als productes de pollastre als seus restaurants de la Unió Europea, segons una sentència del Tribunal General. La cadena nord-americana de menjar ràpid ha perdut aquest litigi que la irlandesa Supermax va iniciar el 2017 i que reclamava la caducitat del registre de la marca Big Mac que McDonald's havia fet al 1996. L'empresa nord-americana ha dit en un comunicat que la resolució judicial no afecta al seu dret de fer servir la marca Big Mac, però no ha confirmat si presentarà recurs davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tant, que sapigueu que a partir d'ara potser trobareu Big Macs per doquier i no totes seran de McDonald's. Podeu veure Big Macs per, en fi, per arreu, perquè ja es pot servir a...
es pot servir el mateix nom, Big Mac.
Big Mac. Pots dir-li Big Mac a la teva
hamburguesa. El Mac tot és com el bat, el que sigui.
El Mac, sí, clar, Mac no sé què, Mac, sí, exacte, el Mac Trias, no? I seria una hamburguesa, doncs, petitona, sabrosa, amb tocs de xocolata, amb taronja.
I una mica àcida.
Ai, Joan.
Digue'm.
Clar, diumenge, ara ho deies, no?, a la teva editorial, diumenge són les eleccions al Parlament Europeu.
Unes ganes de diumenge?
Moltíssimes. Estem escoltant aquests dies infinitat de debats en moltes televisions, amb algunes intervencions complicades, eh? Pujades de to, no sé si ho has seguit jo una mica.
Espero que a dia d'avui Jordi Canyes ja sàpiga què és mansplaining, per exemple.
Per exemple, per exemple. De fet, et porto la darrera, la darrera d'ahir al debat de Televisió Espanyola. En realitat podria ser una intervenció de qualsevol polític parlant de qualsevol altre polític que no sigui de la seva corda. És aquesta.
La caravana, l'informatiu.
Gairebé dos minuts que passen d'un quart de nou del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que el Banc Central Europeu ha retallat aquest dijous en 0,25 punts el tipus d'interès, fins al 4,25%. Així ho ha decidit el Consell de Govern de la Institució Monetària en un canvi que posa fi a gairebé dos anys de pujades del tipus per l'escala de la inflació, Xavi.
Amb la primera decisió per relaxar la política monetària, doncs els tipus per als préstecs immediats se situen en el 4,5%, mentre que els tipus que s'aplica a les entitats per disposar diners al Banc Central es queden al 3,75%.
Això sí, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha evitat confirmar aquest dijous si hi haurà noves retallades pel tipus d'interès després de la decisió presa aquest dijous.
En la roda de premsa posterior a aquesta reunió del Banc Central Europeu, Lagarde ha evitat dir si la institució ha entrat ja en un cicle de retrocés en els tipus d'interès, però sí que ha apuntat que hi ha una gran probabilitat que així sigui. La presidenta del Banc Central Europeu ha subratllat també que la institució no es compromet a seguir cap senda pel que fa als tipus i que les pròximes decisions dependran de les dades disponibles.
I d'altra banda, el Fons Monetari Internacional ha elevat la previsió de creixement de l'economia espanyola fins al 2,4% per aquest any, davant de l'1,9 estimat a l'abril passat, i ha situat el del 2025 en el 2,1% i el del 2026 en l'1,8%.
L'organisme ha atribuït aquesta revisió a l'alça per la forta demanda interna, mentre que el consum privat es preveu que millori a mesura que la capacitat d'estalvi de les llars es normalitzi gradualment i els salaris pugin sostingudament. D'altra banda, el Fons Monetari Internacional apunta que la inversió privada es beneficiarà d'unes condicions financeres més favorables i del desemborsament dels fons Next Generation. Pel que fa a la inflació, l'organisme espera que l'Estat s'acosti a l'objectiu del 2% abans de la meitat de l'any 2025.
I aquest diumenge són les eleccions europees. Els candidats dels diversos partits han realitzat aquest dijous els penúltims actes de campanya. El president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha dirigit als indecisos des de l'Hospitalet de Llobregat per demanar-los que vagin a votar per frenar la dreta i ultradreta d'Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal.
I és que el líder socialista ha tirat d'ironia per referir-se al Partit Popular.
Fijaros cómo empezó el Partido Popular y Feijó la campaña, diciendo que iban a arrasar. Vamos a arrasar las elecciones, vamos a ganar de más de 10 puntos al Partido Socialista. Y ahora sabéis cuál es el lema del Partido Popular. Este partido lo vamos a empatar, dicen. Y luego nos echan la culpa a nosotros de su hipotético mal resultado.
Unes 2.000 persones han omplert aquesta nit al pavelló municipal Gornal en l'acte central de campanya del PSC, un míting emotiu que també ha sigut un comiat de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i de l'alt comissionat de la Unió Europea, Josep Borrell.
I el Partit Popular, per la seva banda, s'ha erigit com el partit per denunciar la corrupció a Espanya.
El president popular, Alberto Núñez Feijóo, ho ha assenyalat des d'un míting que han fet a Madrid.
És elegir entre l'apologia de la corrupció o garantir-la. Ya sé que cuando se habla de corrupción, estos del PSOE se molestan y nos mandan las nubes. Aquí estamos para garantizar la limpieza de la política, la decencia de los políticos y para denunciar la corrupción en España.
Feijóo, que ha fet una crida també a participar en aquestes eleccions europees de diumenge, i ha demanat unir el vot en el Partit Popular per iniciar una nova etapa de respecte a la nació.
Clar, no és per res, però caso Abogados de Melilla, caso Ceinsa, caso Aquamet, caso Aerocas, caso Aexpa, Aguas de Calpe, Alama de Granada, caso Amat, el cas de les ambulàncies, el cas de l'amnistia fiscal, el cas Ampuero, el cas Anagago, el cas Andratx. Podria seguir, Caso Arena, Arquitecto, Arroyo Encomienda, Assessories, Ático Estepona, Auditori Paterna... Aquests són casos de corrupció relacionats amb el Partit Popular. En fi, el candidat de Junts al 9J, Toni Comín, ha assegurat per la seva banda que a Espanya els jutges són la punta de llança de l'autoritarisme, mentre que a Europa són tot el contrari.
És que hi ha togues i togues. Perquè resulta que a Europa les togues són la punta de llança de la democràcia. Perquè us asseguro que les togues dels jutges belgues i dels jutges espanyols s'assemblen molt. És a dir, totes més o menys són negres, però el que hi ha sota la toga no té res a veure. Res de res de res.
Així ho ha defensat en un acte a Sagallosa, a l'Alta Cerdanya, des d'on ha tornat a carregar contra el Tribunal Constitucional per voler alterar, ha dit, el resultat de les eleccions. Al seu torn, el secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha acusat els socialistes de voler negar el que diuen les urnes i ha afirmat que els jutges del Constitucional prefereixen fer d'activistes polítics, tertulians i legisladors.
Ja pots riure, Xavi, ja pots riure. És que, clar, és que compta amb les frases.
Ho hem d'explicar als oients. Hem fet un comentari fora de micro just quan s'acabava el tall, llavors no hem pogut evitar. No he tingut temps de riure.
Però és que compta amb les frases que usem. Clar, les togues són les mateixes, però no és el mateix el que hi ha sota la toga. Escolti'm, per aquí no, potser, eh? S'entén el que volia dir, però... Seguim endavant, si més no ho intentarem. Pel que fa a Esquerra Republicana, aquest dijous s'han reivindicat com un soci fiable i respectables a Brussel·les. Han indicat que el partit ha aconseguit recuperar la màxima influència a les institucions europees amb el govern de Pere Aragonès.
I la consellera d'Acció Exterior, en funcions, Meritxell Serret, ha assegurat que els republicans tenen una estratègia molt clara de cara a la independència.
Tenim una estratègia. I és una estratègia molt clara. I és una estratègia que té resultats. I és una estratègia que ens ha portat, com deia, a ser influents a Europa i a posicionar Europa, Catalunya i la nostra reivindicació de llibertat i d'independència.
De la seva banda, el número 2 d'aquesta candidatura d'Esquerra, Tomàs Molina, ha explicat quines seran les seves prioritats al Parlament Europeu si obtenen representació. Entre elles, destaquen una reforma de la política agrària comuna que tingui en compte els interessos del territori del sud, aconseguir infraestructures com el corredor mediterrani i també protegir la llengua i la identitat catalana.
I a aquesta hora repassem més actes, perquè el candidat dels comuns, Jaume Asens, apunta que l'obligació de la seva formació és la de marcar el camí del PSOE.
Ho ha dit en un míting que han fet els comuns aquesta nit a Sant Feliu de Llobregat.
La nostra obligació és sempre marcar-li el camí al Partit Socialista, perquè sabem que el Partit Socialista, quan està sol, sempre mira a la dreta. Ho hem après al llarg de tots aquests anys. I per això ens sentim orgullosos de que finalment s'hagi reconegut l'estat palestí. Però ara cal trencar relacions comercials i diplomàtiques amb Israel.
En aquest sentit, Jaume Asens ha recordat que socialdemòcrates i populars governen junts a Europa, sent els artífexs, ha dit, d'acords com les noves regles fiscals o el pacte de migració i asil que ha titllat de vergonyós.
I el cap de llista de Ciutadans, el 9J, Jordi Canyes, ha demanat en aquest penúltim dia de campanya electoral que aquells que han votat Ciutadans algun cop al llarg de la seva història hi confiïn aquest diumenge a les urnes.
Declaracions fetes des de Madrid.
Queda un dia por delante, pero que ese día vamos a volverlo a aprovechar para intentar convencer a aquellos que alguna vez votaron a Ciudadanos, que confiaron en nosotros, decirles que esta vez tienen que confiar en Ciudadanos, que merece la pena, que vamos a estar ahí, que les vamos a defender.
A més, ha argumentat que és necessari que a l'Eurocambra hi hagi un centre potent que pugui decidir les majories que es confirmin.
I a tot això, la consellera d'Acció Exterior del Govern, Meritxell Serret, ha carregat contra la Junta Electoral Central després que aquest organisme desestimés la demanda del departament que buscava ampliar el termini de vot per als residents temporals a l'estranger.
Una demanda que s'ha fet per les denúncies de retards en l'entrega de paperetes, per exemple, a Bèlgica. Serret assegura que esgotaran totes les vies i, en aquest sentit, ja ha registrat una nova petició a la GEC per tal que es replantegi la situació i permeti que els residents temporals tinguin el mateix termini que els residents permanents.
I la resposta de la Junta Electoral Central és absolutament decepcionant, perquè simplement s'expulsen les responsabilitats i no donen absolutament cap resposta. Nosaltres insistirem, enviem també una altra resposta demanant que, si us plau, donin i facin algun gest. Podrien fàcilment allargar el termini.
Per tant, el govern demana que puguin votar fins al mateix diumenge, dia de les eleccions, i que els seus vots es comptin conjuntament amb la de la resta d'electors.
I a Ràdio Estel només ens faltava per analitzar el programa electoral de Podemos, després que durant aquestes setmanes us hàgim explicat dia a dia les propostes de la resta de candidatures. Saludem, doncs, a la cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles, perquè analitzi les propostes que fan els d'Irene Montero. Judit, molt bon dia.
Bon dia. El programa de Podemos són 119 pàgines que tenen propostes com la creació d'una empresa pública d'energia en rehabilitar 500.000 habitatges a l'any per promoure l'eficiència energètica, declarar el taxi servei públic, abaratir els peatges, reconèixer el codi civil als animals com éssers vius amb sentiments, crear una assignatura de feminismes, que el dentista sigui públic, que l'escola bressol sigui gratuïta, la jornada laboral de 34 hores, un salari mínim de 1.200 euros, una rebaixa de la tarifa d'internet a les famílies, reconèixer el dret a vot a partir dels 16 anys, prohibir que els partits puguin finançar les campanyes electorals amb crèdits bancaris, despenalitzar els cannabis i que Catalunya pugui votar en un referèndum on el partit defensarà un nou encaix territorial de Catalunya dins Espanya. Unes propostes que encapçala l'exministra d'Igualtat, Irene Montero, després del trencament amb Sumar a finals de l'any passat.
Gràcies, Judit. I obrim altres qüestions. Per què Espanya, els Estats Units i 15 països més, entre els quals hi ha el Canadà, Alemanya, el Brasil, França i el Regne Unit, han reclamat aquest dijous a Israel i Hamas tancar els compromisos finals necessaris per l'alto el foc.
El text signat que per gairebé una vintena de països, majoritàriament europeus, han instat a Israel i Hamas a sellejar aquest acord per poder alleugerir el conflicte entre les dues parts, tant pel que fa a l'alliberament dels hostatges en mans de Hamas com pel que fa als atacs sobre la franja de Gaza. El text apunta que és moment que la guerra acabi i que aquest acord és un punt d'inici.
Tot plegat quan Espanya ha dit que intervindrà en el procediment que el Tribunal Internacional de Justícia té obert contra Israel per possibles crims de guerra a Gaza. Ho ha anunciat per sorpresa el ministre d'Exterior, José Manuel Álvarez. El ministre ha aprofitat, a més, per demanar un alto al foc al govern israelià.
Una vegada més, el ministre ha exigit que s'aturin els bombardejos, que s'alliberin immediatament tots els hostatges i que Israel faciliti l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza. També ha explicat que la personificació d'Espanya en aquest procés penal internacional contra Israel no té cap altra finalitat que buscar la pau a l'Orient Mitjà.
Es urgente que todos apoyemos al tribunal como hace hoy España para que se respeten sus medidas cautelares, que recuerdo una vez más que son de obligado cumplimiento para todas las partes, y que el Tribunal Internacional de Justicia ha ordenado con el objetivo de detener la operación militar.
Álvarez afirma que per Espanya ha estat definitiu el fet que Israel no estigui complint amb aquestes mesures cautelars, com ara deia. Els jutges reclamen al govern israelià que aturi l'ofici de Rafah i que permeti la prestació de serveis bàsics i l'entrada d'assistència humanitària a la població civil de Palestina.
I tot i aquest anunci del Ministeri d'Exteriors, el govern de Pedro Sánchez continua sense posicionar-se i evita parlar de genocidi. De fet, Álvarez no ha parlat de genocidi en cap moment de la seva compareixença.
El ministre s'ha limitat a explicar que es tracta només de donar suport al tribunal, però no prendre partit per cap de les parts ni pronunciar-se sobre si és delicte o no.
I el govern espanyol va anunciar ahir dijous la seva decisió el mateix dia que l'exèrcit israelià va bombardejar una escola de l'ONU instal·lada en un camp de refugiats de Gaza. L'atac de les tropes israelianes va deixar com a mínim 37 palestins morts.
L'exèrcit israelià ha confirmat l'atac i el justifica dient que l'escola tenia integrat un complex del grup islamista Hamas i que s'hi amagaven membres d'aquesta banda que va participar en l'atac al sud d'Israel el passat 7 d'octubre, que és quan va iniciar aquest conflicte bèl·lic.
La gran pregunta és si val només el que està fent Espanya, on és la comunitat internacional davant delictes flagrants com aquest. Recordem que no és el primer bombardeig contra la població civil i durant dues setmanes consecutives el govern de Netanyahu va dir que no tenia coneixement d'aquests tipus de bombardejos i que si era així s'investigarien per trobar solucions. On és la investigació? I on és la solució? Per cert, que els estudiants de l'acampada per Palestina a la Universitat Autònoma de Barcelona han aixecat la protesta després d'una setmana.
En un comunicat lamenten que l'eina de lluita no ha servit perquè els membres de l'equip de govern de l'Autònoma hagin tingut en compte les exigències dels protestants. El rectorat s'ha compromès a implementar les propostes recollides en una moció votada dijous passat, que a parer dels estudiants són insuficients i no comporten canvis reals, com per exemple la ruptura amb les empreses col·laboradores del Catillan és un genocidi. Per això ha decidit aixecar l'acampada en un fet que no interpreten com una derrota, sinó com l'inici de noves maneres de lluita.
I obrim altres temes perquè la diputada d'Esquerra Republicana, que formarà part de la mesa d'edat, Mar Bessas, defensarà dilluns vinent que Lluís Puig i Carles Puigdemont puguin votar telemàticament en la configuració del nou Parlament.
La xarxa, a través de Twitter, Bessas ha dit que només el poble de Catalunya té la potestat de definir les majories de la cambra. En sentit similar, al partit ha assegurat que la defensa del dret a vot dels tres diputats electes que estan a l'exili. Per això, la formació considera que se n'ha d'acceptar el seu vot delegat. Així, els republicans també opinen que Rubens Wagensberg ha de poder desplegar, delegar el seu vot en el seu cas pel fet d'estar de baixa mèdica. Recordem que aquest dimecres el Tribunal Constitucional aprovava una sentència que anul·la l'habilitació del vot telemàtic de l'exconseller Lluís Puig, donant la raó així a un recurs d'empara que havia presentat el PSC a la legislatura passada.
Mentrestant, el butlletí oficial de les Corts Espanyoles ja ha publicat la llei d'amnistia que va aprovar el Congrés la setmana passada. Això sí, l'amnistia no serà efectiva fins que es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, moviment que s'ha de fer en els 15 dies posteriors a la convalidació de la iniciativa. Això vol dir que, com a molt tard, ha de passar d'aquí una setmana, divendres vinent.
El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, negava aquesta setmana que l'executiu estigués dilatant intencionadament aquesta publicació de la llei d'amnistia i assegurava que els tràmits s'estan fent amb normalitat. La publicació és necessària, recordem, perquè la llei entri en vigor i comenci a comptar el termini de 2 mesos dels que disposen els jutges per poder-la aplicar.
Per tant, sí, serà la setmana vinent o sorpresa passada la campanya de les europees. I el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga el presumpte cas de corrupció i tràfic d'influències de l'esposa del president del govern espanyol, Begoña Gómez, ha afirmat en una interlocutòria que no hi ha cap impediment per citar-la en plena campanya electoral.
Peinado respon així a les crítiques que ha rebut per aquesta citació, tot argumentant que no hi ha cap precepte ni de la Constitució espanyola ni de cap altra llei que impedeixi continuar l'impuls de qualsevol instrucció en curs. També recorda que cap de les persones que estan encausades en aquest procediment està proclamada per al procés electoral vigent.
Ara, una cosa, té raó Pedro Sánchez a la seva carta. Hi ha algun impediment per fer-ho? No. S'havia fet abans? Tampoc. I la Fiscalia ha demanat a l'Audiència de Barcelona que no jutgi els 4 policies nacionals processats per la pèrdua d'un ull de Roger Espanyol l'1 d'octubre a causa de l'impacte d'una bola de goma a la capital catalana.
Segons l'escrit de la Fiscalia, l'Escopeté i els altres 3 agents van complir el seu deure professional i per això se'ls ha d'aplicar un eximent. En canvi, la Fiscalia vol que es jutgi Espanyol per atemptar contra l'autoritat per haver llançat una tanca a la policia que va actuar a l'escola Ramon Llull de l'Eixample, a Barcelona. L'acusació d'Irídia, en canvi, defensa que els policies siguin jutjats per lesions i possibles tortures.
I més qüestions, perquè la tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Marta Durantez, ha presentat una querella contra Naturgy per un delicte contra el mercat i els consumidors d'energia elèctrica.
Segons la Fiscalia, Naturgy va provocar un increment abusiu dels preus de producció energètica a la central tèrmica de Sabón 3, això és a Corunya, des del març del 2019 al desembre del 2020, coincidint amb la situació de crisi econòmica i social derivada dels efectes del coronavirus. Naturgy, segons diu la querella, va abusar de la seva posició dominant en el mercat elèctric, adoptant de manera conscient i deliberada una estratègia d'oferta de preus molt per sobre dels normals, obtenint un benefici de 43 milions d'euros que la querella diu que no estaven justificats.
I atenció al que està passant al país en plana de salut. El Consell de Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya discrepa de les mesures que s'aplicaran als centres sanitaris aquest estiu i demana trencar amb l'estacionalitat dels recursos del Departament de Salut.
En els últims dies ha transcendit que l'Institut Català de la Salut ha demanat a alguns centres d'atenció primària que redueixin les substitucions de vacances d'estiu a causa de la pròrroga dels pressupostos. La degana del Col·legi d'Infermeres, Glòria Jòdar, ha afirmat que quan arriba l'estiu els directors i gestors han de permetre que els professionals de la salut puguin gaudir de les vacances i que alhora es mantingui la qualitat assistencial de la població. Les infermeres alerten que l'atenció ja es fa amb plantilles infradotades de per si, i no només a l'atenció primària, també als centres hospitalaris o als serveis d'urgències i emergències extrahospitalàries.
Qui s'ha pronunciat ja sobre aquesta qüestió i també sobre el tancament del 24% dels llits a l'Hospital Vall d'Hebron entre juliol i setembre ha estat el conseller de Salut, Manel Balcells.
I ho ha fet per enviar un missatge de calma a la ciutadania.
Jo crec que la població no ha de patir en el sentit que totes les visites espontànies, totes les urgències, totes les emergències es veuran totalment ben ateses, no? Allà on tanquem algun dispositiu és en patologia programada, en cirurgia programada, que està en llista d'espera i que no afecta ni la cirurgia oncològica, ni la cirurgia cardiovascular, ni la cirurgia urgent, ni tota la patologia que és important.
Pel que fa a la falta de pressupost, que també impedeix que els centres d'atenció primària es puguin fer hores extres per cobrir les suplències, el conseller Balcells ha dit que no tenir pressupostos té un cost i que implica que hi hagi coses que no es puguin fer.
I també us expliquem a aquesta hora que gairebé 400.000 dones ja han recollit els productes menstruals reutilitzables que reparteix de franc la Generalitat. La campanya pionera a tot el món va arrencar fa 3 mesos i el Departament d'Igualtat i Feminismes parla d'un èxit i en fa una valoració molt positiva.
De fet, la previsió del govern és que la xifra segueixi pujant, ja que més de 650.000 dones ja s'han descarregat el codi QR per retirar el seu producte menstrual de les farmàcies que formen part d'aquesta campanya. La Generalitat també remarca la importància que els productes es fabriquin a Catalunya, de manera que les empreses poden donar a conèixer el que fan al gran públic i així guanyar consumidors. Ho ha dit el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.
Participar d'aquest programa i, per tant, arribar a les usuàries finals permet també donar a conèixer una mica més el producte i, per tant, que generi una certa recurrència en el consum d'aquest producte. De tota manera, tanquem el cercle, no?, i connectem aquesta política de base feminista que busca l'equitat menstrual i l'equitat social, però al mateix temps que ajuda també a la reindustrialització de Catalunya.
Torrent i la consellera d'Igualtat i Feminismes en funcions, Tania Verge, han explicat aquestes dades en una visita que han fet aquest dijous a l'empresa ZD de Mataró, que fabrica les calces menstruals que es poden recollir a les farmàcies. Aquest és el tipus de producte més demanat per les dones i representa més de la meitat dels productes reutilitzables demanats. Per darrere hi ha les copes menstruals, que representen un 30%, i després les compreses de tela, que en són el 10%.
I atenció a aquesta dada. Catalunya tenia l'any 2022 una de les taxes de suïcidis de presos més altes de tot Europa. Ho diu l'informe anual sobre l'estat de les presons del Consell d'Europa del 2023, fet públic aquest dijous.
L'any 2022 la taxa de Catalunya de suïcidis era de 17 per cada 10.000 intents, mentre que la mitjana europea i espanyola és de 7. El rècord del continent el té Letònia, seguit a Suïssa, França i Escòcia. En altres indicadors, Catalunya té més bona posició, com la ràtio de presos per cada 100.000 habitants, que és de 97, per sota del 120 de la resta d'Espanya i del 124, que és la mitjana europea.
Ja s'han acabat les proves de la selectivitat. Durant 3 dies, més de 42.500 alumnes han estat examinats de llengua, ciències, història i filosofia per poder accedir a la universitat. Ahir van acabar fent les proves de llengua catalana i literatura, en què van poder triar entre una sèrie de preguntes sobre un text de Pere Calders o bé un de Jordi Martín sobre la intel·ligència artificial.
En la primera opció apareixia un fragment del Principi de la saviesa de Pere Calders i en l'opció B una adaptació feta a partir d'un text de Martín, titulat Un dels pioners de la intel·ligència artificial se'n penedeix i adverteix dels possibles perills, publicat al Nacional el maig passat. Sobre les lectures obligatòries han aparegut la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda i Aigües Encantades de Puig i Ferreter. Com a l'examen de castellà que es va fer dimarts, els alumnes podien escollir entre dues preguntes sobre les lectures o dues de caire més competencial. Pel que fa a l'expressió escrita, se'ls demanava escriure un text formal d'entre 125 i 150 paraules.
I més qüestions, perquè la Sagrada Família ha instal·lat una nova grua de 200 metres per culminar la Torre de Jesucrist, l'última que falta per acabar el conjunt de torres centrals.
Es tracta de la més alta del temple i arribarà als 172 metres, coronada per una creu de 4 braços que farà 17 metres d'alçada i 13,5 metres d'amplada. Per la Junta Constructora de la Sagrada Família, la instal·lació marca l'inici de l'etapa de la finalització d'aquesta basílica. La base que ha de donar suport al pal central de la grua se situa a les cobertes de la nau central, a 54 metres, i la part més alta de la ploma arribarà als 203 metres d'altura.
I els voluntaris de la Fundació CRAM han alliberat aquest dimecres 28 tortugues marines al Delta de l'Ebre. Són exemplars de l'espècie careta que es van reintroduir a la zona on les famílies van posar els nius l'estiu passat.
Formen part d'un programa que busca criar en captivitat temporal aquests animals fins que assoleixen el pes i la mida òptim. Així se'ls garanteix la seva supervivència, ja que només una de cada 1.000 tortugues marines que neixen arriba en edat adulta. Pel que fa als animals reintroduïts, han assolit un pes d'entre 850 i 1.650 grams de les 38 tortugues Dues romandran un temps dins del programa perquè encara no presenten les condicions òptimes per a la seva reintroducció.
I a Lleida, el jutjat en funcions de guàrdia deixa en llibertat amb càrrec sense mesures cautelars el mosso d'esquadra investigat per tràfic de drogues.
Recordem que la gent va ser detingut dimarts per la Divisió d'Afers Interns que l'investigava feia mesos. Es tracta del mateix policia investigat pel mateix cos dels Mossos per la seva suposada implicació en un robatori violent comès a Lleida el mes de maig i per marxar sense pagar d'una benzinera de la Franja.
I més qüestions, perquè una darrera informació. Abans dels esports, com dèiem, el restaurant Disfrutar de Barcelona és el millor restaurant del món. L'establiment no fa ni una dècada que va aixecar la persiana a l'Eixample i ja feia anys que lluitava per aquesta primera plaça.
L'any passat va ser segon, una posició que va arrodonir també al novembre, aconseguint la tercera estrella Michelin. El xef Mateu Casanyes valorava aquest ascens meteòric en una entrevista ahir en aquest mateix programa.
Jo diria que som un cas estrany dins la llista. A part d'aquests 10 anys, la gent ha de tenir present que portem molts anys més d'ofici. Tota aquesta fase que hem passat anterior, doncs, d'aprenentatge, de gestió, de creació també, doncs, bueno, estem acumulant aquí entre l'Oriol, que deu portar al voltant d'uns 30-34 anys d'ofici, o l'Eduardo i jo, 25-27, doncs són molts anys abans també del projecte Disfrutar, no? I tot això et dona una solidesa i una estructura.
Amb aquest reconeixement, doncs, el Disfrutar, que segueix els passos del Bull i el local de Ferran Adrià, on es van formar precisament els tres xefs del Disfrutar, Mateu Casanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc, que ara porten les regnes d'aquest restaurant i que han tornat a col·locar la cuina catalana a l'Olimp Mundial. A més del Disfrutar, els quatre primers llocs hi ha tres restaurants de l'estat espanyol. Són l'Assador Echeverri, del País Basc, que ha aconseguit la segona posició, i el Diverso, de David Muñoz, que ha quedat en quart lloc.
41 minuts gairebé que passen de les 8 del matí. Obrim Plana Esportiva. Obrim els esports parlant de futbol sala perquè el Barça perd el segon partit de semifinals de Lliga contra el Cartagena per 1-2 i diu adéu a la Lliga i a la Champions.
L'equip necessitava guanyar després d'haver caigut en el primer partit al Palau, però no ha pogut ser. El vigent campió de Lliga, doncs, no es jugava només la defensa del títol. Una derrota a Cartagena també equivalia a quedar-se fora de la propera edició de la Champions i així ha acabat sent. Els murcians avançaven amb un gol de Lucao, però Traoré avançava pels blaugranes, empatava pels blaugranes, volíem dir. A la pròrroga, Tomàs feia el gol definitiu al Cartagena, que donava la victòria i que disputarà, doncs, aquest equip la seva primera final de Lliga. L'entrenador del Barça, Jesús Velasco, que deixa l'equip el 30 de juny, fa balanç d'una temporada que acaba en blanc.
Creo que ha sido, pues, seguramente la temporada más dura, ¿no?, de toda mi carrera como entrenador. Lo hemos pasado realmente mal, hemos sufrido muchísimo y aún así hemos estado ahí en todas las competiciones, ¿no? Hemos tenido opciones de habernos llevado algo más, pero bueno, las cosas han venido así y yo creo que salimos con la cabeza alta.
Així doncs, després de la classificació del Cartagena, hi ha encara possibilitats d'una final de Lliga murciana, la primera divisió de futbol sala, perquè el Pozo Murcia va guanyar el primer duel de semifinals contra el Jaén i avui a 2:15 de la nit té l'oportunitat de certificar el passi en aquesta final.
Mentrestant, en futbol, el Bar continuarà la Premier League anglesa, però això sí, amb canvis. Aquest dijous els clubs s'han reunit per decidir la continuïtat del videoarbitratge.
I només el Wolverhampton, que ha defensat la retirada del videoarbitratge, mentre que la resta de clubs s'han decantat per mantenir-lo. Això sí, com dèiem, amb canvis. El principal serà buscar un mecanisme per reduir les interrupcions del joc, unes pauses que no agraden gens al futbol anglès. També es vol limitar, es vol millorar l'experiència que tenen els aficionats i per això els àrbitres hauran d'anunciar a tot l'estadi el canvi de decisió posterior a una revisió VAR i, quan sigui possible, s'oferirà les repeticions en pantalla gran per incloure totes les intervencions del VAR.
I en bàsquet, el jugador del Barça, Ricky Rubio, és la baixa destacada de la convocatòria de la selecció espanyola.
Sergio Escariola publica la llista de 22 jugadors que s'emporta per disputar el preolímpic de València, que comença el proper 2 de juliol, amb l'objectiu d'aconseguir plaça per als Jocs de París. El tècnic no hi ha inclòs Ricky Rubio, que ha estat el mateix jugador que li ha demanat un temps de reflexió per poder prendre decisions sobre la seva vida i la seva carrera esportiva. En la posició de base que ocupa el del Masnou, el tècnic s'ha decidit per Lorenzo Brown. D'altra banda, la representació catalana per al preolímpic s'ha vist reduïda a únicament 3 jugadors. Són Jancuba Sima, de l'Unicaja de Màlaga, Miquel Salvó, del Gran Canària, i Joel Parra, de les files del Barça. Del club blaugrana també han estat citats Alex Abrines, Darío Brizuela i Billy Hernán Gómez. La selecció espanyola s'enfrontarà al Líban i Angola en la fase de grups d'aquest preolímpic.
I en tenis, Carlos Alcaraz busca avui a partir de 2:45 de la tarda el bitllet per la seva primera final del Roland Garros contra el número 1 del món, el nou número 1 del món, Jannik Sinner.
Repte complicat per Alcaraz, que s'enfrontarà al jugador més en forma d'aquesta temporada, al circuit ATP. L'italià suma 33 victòries i només 2 derrotes des que va començar aquest any. Això sí, una d'aquestes derrotes va ser precisament contra Alcaraz, qui va imposar-se a Sinner en 3 sets a les semifinals d'Indian Wells. En total, Dels 8 cops que s'han enfrontat dins el circuit ATP masculí, el murcià ha guanyat 4 vegades i l'italià unes altres 4. El segon partit de semifinals serà el que enfrontaran el número 4 del món, Alexander Zverev, i el número 7, Casper Ruud. En aquest cas serà partit de 5:45 de la tarda.
I a falta de saber com es resolen les semifinals masculines, ja està definida la final femenina del Roland Garros, que es disputa demà.
Iga Swiatek, número 1 del món i defensora de títol, es veurà les cares amb Jasmine Paolini, que número 15, que disputarà per primer cop una final de Gran Slam. Tot plegat després que aquest dijous el Swiatek s'hagi imposat a la tercera, el número 3 del món, Coco Gauff, en 2 sets, 6-2 i 6-4, i Paolini hagi acabat també per la via ràpida amb la seva rival, Mirra Andreeva, per 6-3 i 6-1. La gran favorita a aixecar la copa dels mosqueters, aquest Roland Garros, és la polonesa, que ja s'ha adjudicat el trofeu en les dues últimes edicions i sumaria, en cas de victòria dissabte, el seu tercer Roland Garros de consecutiu.
I amb motor, aquesta tarda arrenca el Gran Premi de Canadà de Fórmula 1 amb els primers entrenaments lliures. Una cursa on el líder del Mundial, Max Verstappen, intentarà recuperar la seva hegemonia, que s'ha vist amenaçada en les darreres proves.
Tot i que en l'irlandès està fent una bona temporada, aquesta no està sent ni de bon tros com la de l'any passat. Prova d'això és que la darrera prova del Mundial que es va disputar a Mònaco va quedar 6è, mentre que Charles Leclerc, que és el seu perseguidor més immediat a la general, va aconseguir la victòria al Gran Premi que disputava a casa. Verstappen segueix primer amb 169 punts, 31 més que Leclerc i 56 per sobre de Norris. A 6:45 d'aquesta tarda, primers entrenaments lliures i a partir de les 10 de la nit la segona sessió.
I acabem parlant d'handbol perquè el Barça ja és a Colònia, on aquest cap de setmana es juga la Champions.
Els 4 millors equips de l'any s'enfilen la recta definitiva, entre ells el Barça, que lluitarà per la seva 12a Copa d'Europa. El primer partit de semis arrenca ja avui amb el Magdeburg-Aalborg a les 3 de la tarda. El Barça i el Kiel jugaran demà la segona semifinal. Serà a les 6 de la tarda.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
46 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a la cara B.
La caravana.
Vallès, molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
Sanaüja, molt bon dia de nou.
Hola, hola.
Giró, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, tot bé?
Bé, de divendres. Què passa, què passa?
No, que has fet un Sanaüja. Estava esperant un Sanaüja, vaja.
Ai,
un...
no, no.
He fet aquest matí.
Un Sanaüja és...
Més...
No, jo aquest matí m'he dit, bueno, divendres, i he dit... Brrr.
Això,
ell li ha hagut de fer una abraçada i tot avui, sí, en Sanaüja.
Sí, perquè, sí. Vaig, és que, ja ho he comentat en antena, que la gent ho sàpiga. Vaig arrastradíssim, però no passa res.
Jo tinc les cervicals molt, molt fotudes.
Estem fatal en aquest equip. Jo estic bé, la veritat.
Tu estàs bé?
Sí.
Sort que hi ha algú que s'aguanta encara.
Els esclaus del segle XXI, això m'agrada. Vallès, què ens expliques avui a la cara?
Vinga, avui parlarem d'una troballa d'ahir al Masnou, un tauró que van trobar a la platja d'Ocata.
Un tauró.
Un tauró, sí, sí, estava allà a la platja, era un tauró mig moribund, llavors se'l va trobar un membre de manteniment de platges i, de fet, després es va afegir la regidora de Seguretat Ciutadana de Badalona, la Sílvia Folk.
De Badalona.
De Badalona.
De Badalona.
Que estava fent esport per allà, a la platja de Masnou. Estava fent esport, es va trobar aquest membre de manteniment amb una companya que també estava fent esport amb ella a 8:15 del matí, vull dir, una dona molt esportista.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. La regidora de Badalona fent esport a la Masnou es troba un tauró.
Exacte. Abans ja se l'havia trobat el membre aquest de manteniment de platges. Llavors, els tres, la regidora, el membre de manteniment i l'amiga que estava acompanyant la regidora fent esport a 8:15 del matí...
Important això del matí?
Home, veig
que li dona molta importància.
No hi ha tanta gent que faci esport a 8:15 del matí a la platja.
Del Masnou.
Del Masnou. Gran regidora que tenen a Badalona.
Allà. És estrany veure-ho.
En fi, que els tres ja devien ser les 8 del matí quan es van posar a intentar tornar a l'aigua aquest tauró, però cada cop que intentaven tornar-lo a l'aigua, ell tornava a sortir més enllà, en direcció a Premià. O sigui, sortia a la platja més cap enllà. Uh-huh. En fi, que després van trucar a Protecció Civil, els agents rurals i el CRAM, que un cop allà van veure que tampoc podien fer res per salvar la vida d'aquest animal pobre que estava...
Ai, va morir.
I va morir.
Final trist. Jo ara estava pensant...
Bueno, final trist.
Home,
els criteris de Vallès, una mort sempre és acceptable.
Sí, això és veritat. No hi va haver-hi víctimes col·laterals ni danys col·laterals, res. Ara pensava en l'excusa de, per exemple, ets la regidora, en aquest cas no sé si has de donar moltes explicacions, però potser l'amiga de la regidora que va a córrer a 7:15 a.m. i deu tenir alguna feina, que arriba a estar a la feina. Imagina que jo ara et truco, Joan, i dic, Joan, mira, escolta, que avui no arribo perquè m'he anat a fer esport a la platja i resulta que estic intentant sobreviure a un tauró, però és que no es deixa perquè tota l'estona surt de l'aigua.
Home, és una excusa més que acceptable, no?
No sé com ens prendríeu
aquesta excusa. Ja demanaria un justificant signat pel tauró.
Exacte, una dent de tauró, alguna coseta.
Sí, total, ja està mort, no?
No, hauries de treure els dents del tauró.
Home, no, pobret.
En fi...
No, jo portaria el tauró sencer a la feina.
Per què no?
Us heu banyat amb taurons, vosaltres?
No, ni ganes.
Tant de bo.
Sí? Uf. Home, a Mèxic ho pots fer.
M'encantaria taurons o dofins.
Doncs mira què et dic.
No cal anar a Mèxic.
Ara desmuntaré un mite. Ai, no passa res, prefiro tot més exòtic. Ara desmunto un mite. La gent té més por de banyar-se en taurons, però que sapigueu, jo no ho sabia, i em va saber molt de greu saber-ho, que els dofins...
Tenen molta mala llet,
Tenen molta mala llet,
són
superintel·ligents, i els taurons, evidentment, doncs, són depredadors, però els dofins, que semblen l'animal... Jo el tenia com l'animal més intel·ligent, inclús que l'acariciava, saps? A dir, mira que maco dofí. Doncs es veu que són, que tenen mala llet.
A més, tenen cara de simpàtics.
Sí.
Sembla però que no, estan rient.
És una façana.
Es veu que no.
I tu t'has banyat amb taurons?
No. Amb tintureres, sí, amb taurons.
Amb tintureres.
Sí, són més... No és un sí, són com taurons més petits.
Sí, són com...
I no tenen... No
com ho seguen, però,
eh?
Com ho seguen, la tintorera?
Sí, depèn com, sí. Però no m'hi he banyat expressament, simplement és que n'hi ha moltes a llançar i si et banyes, doncs...
Cap notícia sense que Olma Giró hagi viscut una cosa semblant.
Però on ho has fet? Ho has fet aquí?
A llançar. Però ho he fet sense voler-ho, o sigui, simplement vaig a nedar al mar, aigua oberta...
I et vas trobar tintureres.
I et trobes tintureres que estan al seu món. Estan al seu món marítim.
No a mi no em faria gens de gràcia, doncs. No m'agraden les coses.
També et dic, segur que...
Les coses del mar no
les coses del mar
a mi no m'agrada el mar. Directament.
Segur que us heu banyat amb alguna tintorera i no ho sabeu, que n'hi ha moltes més de les que sembla.
Espero... Sí.
Tinc més por a les meduses que a les tintoreres.
Home, i tant. Sí.
Ai, les meduses.
Horribles,
pànic.
Horribles.
Pànic.
En fi. Què? Sí.
Ja canvi som. De tema. Anem un altre cop al concert de Taylor Swift, perquè no ens para de donar notícies la Taylor Swift. I ara és que milers de fans s'han contagiat de Covid després del seu concert. Ha sortit aquests dies. Bueno, han anat sortint casos de Covid. Llavors, com ja sabem, hi ha un nou brot de coronavirus, d'una nova variant. No ens alarmem, però, perquè és una variant molt menys perillosa, diuen, i que s'acosta molt més doncs, al que seria un refredat. Vull dir, no és tan perillosa com les altres, però això sí, ha contagiat doncs, a moltíssimes persones que van anar a veure la Taylor Swift. I, de fet, a les xarxes socials han anat comentant doncs, tots aquests fans que s'han vist contagiats.
Els contagiats.
I hi ha un compte que es diu Taylor Swift Espanya, que ha llançat una enquesta dient... ¿Fuiste al Madrid Eras Tour y te llevaste de recuerdo COVID algún virus o algún resfriado? Llavors és una enquesta i et posa no creuant els dits i la resposta doncs que sí, que estan malalts i que tenen COVID. 4.000 persones han donat positiu de coronavirus segons l'enquesta. Vull dir,
entre els dos concerts, eh?
Entre els dos concerts.
Clar, és que no sé quantes persones hi havien per concert. Era...
Que era el Bernabéu, eh?
Era el Bernabéu. No sé, ara diré una xifra per dir.
Hauríem de mirar la...
Ara no recordo.
El Bernabéu té 80.000 espectadors.
L'aforament, sí. Però més pista.
En total eren unes 100.000
sí.
persones.
Clar. A mi em sona 96.000. Són gairebé 200.000.
Com el Camp Nou Vell. 96.000.
Segons l'enquesta, és el 35% de les persones que han votat tenen Covid. Vull dir que són bastantes.
Sí.
Sabem si ha votat Òscar
Puente. 72.400. persones.
Com, perdó?
72.400 persones.
Entre els dos concerts, eh?
Cada un, entenc.
Són moltíssimes.
72.000?
Bueno, sí.
Sí, un diu 72.000, un altre mitjà diu 60.000 persones per concert. Llavors, posem unes 150.000 persones entre els dos dies.
Sí que enquadra, perquè l'escenari es menja molt, eh?
Sí,
clar. Menja gairebé un terç. Clar. El Bernabéu és molt gran, però...
I que tampoc el pots emplenar de gom a gom, és a dir, que hi ha d'haver-hi
seguretat,
etcètera.
Bueno, pues 4.000 personetes.
Sí, els donem escalf des d'aquí i que recuperin molt aviat.
Per cert, anem de música a música.
Anem de música.
¿Qué te importa si lo digo así, si tú dices así, si es fácil?
De Julien Lerman, en tres o quatre idiomes, no?
T'anava a dir, dic, jo he escoltat aquí...
Català, i castellà i portuguès, diria.
Portuguès,
i francès, crec que també hi ha alguna cosa de francès.
Sí, sí,
ara estava cantant en portuguès.
Sí, 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 és preciós. Es diu Canta, per qui no la conegui. I això, avui parlarem de Judit Niederman, perquè avui presenta una cançó molt especial per ella, una cançó que es diu Avui és el millor dia, i que ha tret per ajudar la Fundació Catalana Adela, Miquel Valls. De fet, durant aquest any serà el nou himne de la Fundació per animar tothom a donar temps de qualitat als afectats i afectades per l'ELA. Llavors, és un projecte on han participat molts membres de la Fundació. Per exemple, les lletres de la portada les ha escrit a Ildefons Oliveres, que és una persona que fa 3 anys que se li va diagnosticar ELA i que té molt poca mobilitat. Llavors, de fet, la cançó està inspirada amb la força i la resiliència de la família d'ell, d'Ildefons Oliveres, i al final de la cançó, ara ho sentirem, se sent la seva veu. És un moment molt preciós que posa els pèls de punta. Llavors, el videoclip també apareix, doncs, la Judit Niederman amb 4 persones de la Fundació que també pateixen ELA, en Cisco Morell, la Carina Casanovas, la Cova Juglar i el mateix Ildefons Oliveres. I llavors, tots els beneficis de la cançó aniran per la Fundació. De fet, aquest és el segon any que es fa crear una cançó per la Fundació Catalana d'ELA. L'any passat ho va fer en Miqui Núñez, que va fer una cançó que es deia Ara, i la idea, doncs, seria que l'any que ve agafés el relleu un altre artista per crear una altra cançó que sigui l'himne, doncs, d'aquell any. Per tant, si us sembla bé, us deixem amb aquesta cançó que és preciosa, Avui és el millor dia, una cançó molt bonica que presenta avui Judit Niederman.
Judit Niederman pels malalts de l'ELA.
ELA pot ser el present, ELA pot ser la lluita, ELA és un nou pacient, ELA és ella la que em cuida, que em sosté quan no m'aguanto, que em somriu quan tinc forces, ELA que em dóna vida, ELA que se m'emporta. ELA vol dir recursos, ELA vol dir fatiga, ELA vol dir discursos, ELA és un conte amb amiga, que tireda per la causa, fa del mal.
la sort de trobar un dia que els estudiants siguin ganes de jugar. Quina meravella té la vida.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses.